Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 14 de novembre. El plenari aprova la concertació d'un crèdit de més d'1.300.000 euros per tal de pagar als proveïdors. Comencem així l'informatiu. El punt més significatiu del ple d'aquest passat dimecres a la tarda fou l'aprovació de la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per 1.322.403,95 euros, d'acord amb el Reial Decret Llei 8/2013 de 28 de juny, amb l'objectiu de pagar als proveïdors aquest mateix mes de novembre. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular i el vot negatiu del PSC i Esquerra Republicana. Antoni Montagut és el portaveu del govern municipal.
Bé, el ple d'avui hem aprovat la concertació d'un préstec que ha de permetre que els proveïdors que s'han acollit al procediment cobrin dintre d'aquest mateix mes de novembre i unes modificacions pressupostàries necessàries per reflexar la comptabilitat municipal les operacions de préstec concertades i també modificar una sèrie de partides per dotar-les de saldo suficient. Bàsicament un ple de tràmit perquè ja estava anunciat el del préstec, ho havíem tractat el juliol passat, i bueno, les altres partides és algo que normalment sempre es fa durant l'any per acabar d'acomodar partides pressupostàries.
Per la seva banda, Joan Font, des del Partit Popular, justifica l'abstenció del seu vot, ja que el crèdit té una part positiva i una negativa, afirma. L'escoltem.
Bé, la nostra posició, el punt més important ha sigut la concertació d'un crèdit a l'ICO per la tercera ajuda que fa el govern del PP de Madrid als proveïdors. Crec que els ajuntaments això els ha anat bé perquè tenien dificultats econòmiques per moltes raons, i és la part positiva. La part negativa que ve d'aquesta abstenció que han fet és que això crea un deute financer molt important i que en un pla de sanejament que vam aprovar fa poc hem de reduir aquest deute financer de quasi 18 milions d'euros, venen patrimoni i fent un esforç de que este deute no ens pugui ofegar econòmicament durant els propers 5 anys.
El socialista Antoni Espuny vota de forma negativa, ja que afirma que aquest crèdit el que fa és augmentar l'endeutament.
Com ben bé el mateix alcalde reconegut, ja els crèdits bancaris d'aquest ajuntament ja s'endixen a més de 18 milions d'euros, amb totes les altres deutes que tenim i que no estan reflexades amb els pressupostos, perquè són concessions, són obligacions que es van ficar a l'Ajuntament, però que aquestes obligacions recauen sobretot els habitants de la Mella de Mar. Ja estem parlant i ningú ho nega, l'equip de govern no ho ha negat, estem parlant d'una deute ja d'entre els 28 i 29 milions d'euros, a part de les factures que tenim pendents de pagar, que l'última vegada que vam saber estaven ratllant ja els 8 milions d'euros.
En la mateixa línia es va posicionar el republicà Jordi Gasani.
Bé, doncs quan a tot arreu se congelen impostos, aquí se pugen els impostos, i no només això, sinó que se contreuen altres deutes, com ara parlem d'este crèdit que hem aprovat amb els vots de Convergència i Unió i alguna abstenció amb el nostre vot contrari d'Esquerra d'este crèdit de 1.300.000 euros més a 10 anys, amb els típics 2 anys de carència, i a partir d'aquí preocupats per sobretot l'any que ve, quan s'acaben les carències i s'hauran de disposar de moltíssims diners per a fer front als deutes que l'Ajuntament de la Cala té.
Tot i les crítiques al llast dels interessos de l'oposició que genera aquest nou crèdit i els anteriors, l'equip de govern va argumentar amb l'informe d'intervenció sobre la liquidació del pressupost d'aquest any, que apunta a unes previsions d'estalvi net de prop de 500.000 euros a 31 de desembre. Així, el consistori podria assumir els pagaments, segons l'equip de govern, tot i haver fet front als més de 10.600.000 euros de pressupost més 1.541.000 euros dels interessos. Així, aquest estalvi net, per tant, es sumarà als 787.000 euros positius que va generar la liquidació de l'exercici 2012. D'altra banda, l'aprovació de la concertació de préstec produeix la necessitat de fer una modificació de pressupost, una modificació que va ser aprovada amb els vots de Convergència i Unió, l'abstenció del PP i el vot negatiu del PSC i Esquerra. També es va portar al plenari la modificació d'algunes partides pressupostàries per tal de dotar-les de saldo. Un punt aprovat amb els vots de Convergència i Unió, el vot negatiu d'Esquerra Republicana i l'abstenció del PSC i dels Populars. Des del PP, però, es va subratllar la necessitat d'externalització del servei elèctric per tal de realitzar un estalvi energètic, un punt en el qual el cos tècnic de l'Ajuntament està treballant des de fa mesos, segons l'equip de govern. I en l'àmbit territorial, el mosquit tigre s'instal·la en almenys 5 municipis del Delta. El mosquit tigre ha arribat a les Terres de l'Ebre per quedar-s'hi. Tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, han certificat la presència de l'espècie originària del sud-est asiàtic en 5 municipis del Delta de l'Ebre. L'Ampolla, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i Sant Carles de la Ràpita, tot i que pot haver colonitzat ja altres zones i poblacions del territori. Després d'afectar la zona del Camp de Tarragona, era qüestió de temps que arribés també a l'Ebre i en especial al Delta, segons apunten els tècnics. És molt fàcil que una femella a punt per criar es fixi a la roda o al maleter d'un cotxe quan s'arriba al destí, buscarà un lloc on hi hagi una mínima quantitat d'aigua i allí deixarà les larves, explicava ahir Raül Escosa, director tècnic del CODE, organisme públic que a partir d'ara haurà d'incorporar el mosquit tigre a la llista de 5 tipus de mosquits que piquen les persones al Delta i contra les que duen a terme campanyes de lluita anuals des de fa 23 anys. En el cas del mosquit tigre, però, l'estratègia serà ben diferent, perquè també ho és el seu desenvolupament i costums. Detectat per primer cop l'estiu del 2004 al Vallès Occidental, el mosquit tigre s'estableix i pon els ous en masses d'aigua artificials, petites i estancades, que els recorden al seu hàbitat original, com poden ser bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients. Des del CODE apunten que s'haurà de fer una campanya de conscienciació als ciutadans perquè posin les mesures adients a nivell particular per no crear hàbitats idònies pel desenvolupament. Pel que fa a la campanya 2013 de lluita contra el mosquit al Delta, s'ha desenvolupat en 970 hectàrees de terrenys naturals, amb 459 tractaments, el 96% dels quals aeris, en 2.500 hectàrees d'arrossars propers als nuclis urbans de forma puntual en zones urbanes. Es tracta del quart any en el que hi ha hagut més hectàrees de terrenys tractats, segons es detalla en el balanç del CODE, que demana l'adequació d'una pista d'aterratge estable per a les seves avionetes. També hem de parlar de la mosca negra, perquè el CODE s'encarrega també del pla de lluita contra la mosca negra des de la proliferació d'aquest insecte al voltant del riu Ebre des de l'any 2005. Enguany ha estat un any del tot excepcional en aquesta lluita arran de l'alt cabal del riu. Les prospeccions al riu també, amb la incidència de les picades, han pogut detectar que l'afectació ha augmentat a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Des de la Terra Alta, els recursos d'una defensa dilaten la instrucció judicial de l'incendi d'Horta. La instrucció judicial per l'incendi d'Horta de Sant Joan continua donant tombs pels despatxos judicials des del 2009 sense cap data de judici prevista. La resolució del recurs de reforma presentat per l'advocat d'un dels processats, Lorenzo Forner, rebutjant el procediment sumari que havia ordenat l'Audiència de Tarragona i reclamant una vista oral amb jurat popular, ha estat un dels últims capítols. I l'actualitat informativa ens porta a parlar avui una vegada més del projecte Castor. Ens traslladem doncs cap al Canà, que demana que s'analitzin les taques aparegudes al seu litoral. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, està estudiant realitzar analítiques periòdiques de l'aigua del mar a la costa del Canà, on durant i després de l'episodi de sismes a l'entorn del magatzem de gas Castor van aparèixer una sèrie de taques al litoral. La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha tramès a l'Agència Catalana de l'Aigua la sol·licitud presentada per l'Ajuntament d'Alcanà en què es demana l'anàlisi periòdica de l'aigua i del litoral costaner de les cases d'Alcanà i Alcanà Platja davant les taques detectades en diverses ocasions. Segons l'Ajuntament, aquestes taques podrien ser conseqüència dels treballs d'injecció de gas a la plataforma marina del projecte Castor. La policia local d'Alcanà va redactar el mes de setembre un informe on s'assenyalava que en les mateixes dates en què es va realitzar els treballs d'injecció de gas es van detectar un seguit de taques fosques a prop de la costa, possiblement procedents dels treballs de la plataforma marina. Davant la manca de resposta de l'empresa promotora del magatzem, Escal UGS, i el govern espanyol als requeriments d'informació efectuats, l'alcalde d'Alcanà, Alfons Montserrat, ha demanat a la Generalitat que analitzi el fenomen per intentar tenir més informació i entendre què està passant. Després de consultar diversos experts, des del consistori s'apunta que les taques podrien ser conseqüència d'alteracions en l'estructura del subsol marí provocades per l'activitat sísmica. En aquest sentit, el consistori canareu insisteix en els perjudicis que el projecte Castor pot provocar per al sector de la pesca i per als recursos naturals de la zona, així com a la imatge turística d'aquest municipi costaner del Montsià. I la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va aprovar ahir demanar al govern que redacti durant aquest any el projecte de traçat del desdoblament de la carretera C-12 a Tortosa, que forma part de l'Eix de l'Ebre, per tal de poder iniciar-ne la informació pública a finals també d'aquest any. El PSC i el PP van presentar propostes de resolució en aquesta línia, a la que es va afegir també una esmena del grup parlamentari de Convergència i Unió. I també des de Tortosa l'Ajuntament continua treballant per netejar de runa i acabar amb l'enderroc dels tres immobles afectats per l'esfondrament d'aquest dilluns passat al barri de Santa Clara. L'alcalde Ferran Bel ha explicat que s'està pendent de reparar la màquina malmesa en l'esfondrament necessària per continuar els treballs, amb l'objectiu que els 14 veïns desallotjats puguin tornar a casa el més aviat possible. Bel també ha volgut contestar la petició de dimissió que va fer-li aquest dimarts el grup municipal del PSC, reclamant respecte per les persones elegides democràticament en uns comicis. I notícia curiosa avui ens arriba des de Roquetes, que tindrà un refugi de ratpenats únic a Catalunya per la seva ubicació al terrat de l'edifici de la Casa de la Vila. El grup ecologista EGPEC i l'Ajuntament roquetenc han signat un conveni de custòdia per fer efectiva la instal·lació, que consistirà bàsicament en una caseta de fusta específica per als ratpenats. La iniciativa persegueix un doble objectiu: intentar afavorir la població de ratpenats i al mateix temps fomentar la investigació sobre aquesta espècie, segons ha destacat el president del GPEC, Andreu Escolà, qui ha destacat l'originalitat del plantejament. Segons els seus signants, es tracta del primer acord d'aquestes característiques a Catalunya. I finalment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha restringit l'accés de persones i vehicles a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i la Serra de Llaveria-Pradell, excepte per als veïns de la zona, arran de la situació de perill per incendi forestal entre aquest dijous i divendres pel reforçament del vent de nord. El nou escenari implica un increment del perill d'incendi forestal amb vents de mestral, tramuntana, gregal i disminució de la humitat relativa. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest dijous en forma de titulars. El plenari aprova la concertació d'un crèdit de més d'1.300.000 euros per tal de pagar els proveïdors. El punt més significatiu del ple d'aquest passat dimecres a la tarda fou l'aprovació de la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per 1.322.403 amb 95 euros, d'acord amb el Real Decret Llei 8/2013 de 28 de juny, amb l'objectiu de pagar els proveïdors aquest mateix mes de novembre. El mosquit tigre s'instal·la en almenys 5 municipis del Delta. La lluita contra aquesta espècie s'afegirà a la que el Consorci de Serveis Agroambientals ja du a terme contra els mosquits a la plana del Taica i la mosca negra al tram final de l'Ebre. Els recursos d'una defensa dilaten la instrucció judicial de l'incendi d'Horta presentada pel lletrat de Lorenzo Forner. Alcanar demana que s'analitzin les taques aparegudes al seu litoral. L'Ajuntament ha consultat diversos experts i considera que es podrien deure a l'activitat sísmica a l'entorn del Castor. Acord del Parlament de Catalunya, el desdoblament de la C-12 a Tortosa es publicarà abans del 2014. Continuen les tasques d'enderroc a Tortosa perquè els veïns afectats puguin tornar a casa aviat. L'alcalde reclama respecte davant la petició de dimissió del PSC i ho atribueix a la campanya interna dels socialistes per les primàries. Notícia curiosa avui des de l'Ajuntament de Roquetes. El terrat de l'Ajuntament albergarà un refugi per a ratpenats. El consistori i l'entitat ecologista GPEC signen un conveni per habilitar l'espai de resguard en una iniciativa pionera a Catalunya. I Agricultura restringeix l'accés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i la serra de Llaveria-Pradell. Ho fa arran de la situació de perill per incendi forestal entre aquest dijous i divendres pel reforçament del vent del nord. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous 14 de novembre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.